Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
Bon dia. La patronal de la petita i mitjana empresa reclama que les mútues puguin donar baixes laborals amb l'argument que descongestionaria la sanitat pública, però també la finalitat d'agilitzar les baixes i les altes, que en molts casos es veuen retardades per la falta de recursos a l'administració pública. La patronal ja s'ha reunit amb el Col·legi de Metges i pensa demanar-ho al govern autonòmic, tot i que sigui una competència estatal. Sindicats com Comissions Obreres, però, són cautelosos i insisteixen en que no s'ha de criminalitzar el treballador i recorden que si un empleat està de baixa és perquè així ho ha considerat un metge qualificat. Titulars. Detingut un home a Palma com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a una menor. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. Els abusos varen durar més de 2 anys, segons va denunciar la víctima.
Una cinquantena de persones s'han concentrat a Mahó en contra de la derogació de l'escut social i la moratòria de desnonaments.
Una derogació derivada, recordem, de la votació del Partit Popular Vots i Junts al Congrés.
El nou operador d'Eivissa ja té mig mes de març complet, quan encara ni tan sols s'ha inaugurat.
Obrirà les portes el dia 10, després de 17 anys d'obres i reformes. El preu més econòmic per aquest mes de març és de 280 euros per nit.
Ha mort als 80 anys Fernando Esteso, actor còmic i humorista.
Va aparèixer a la pantalla per darrera vegada l'any 2023 la pel·lícula Loli Tormenta, obra dirigida pel mallorquí Agustí Villaronga.
I en els esports, Toni Tenerife, què tal, que en poden destacar avui?
Per una banda, pel que fa al Real Mallorca, que tenint l'absència confirmada pel partit de demà, demana es convula. Això sí, tenint també les altes de Manuel Morlanes, Toni Lato, i la del capità, Antonio Raillo, aquest de rentar cotons, ja que el Real Mallorca, de Diego Barrasate, sap que no li queda una altra que guanyar demà somós a un rival directe en la lluita per la permanència, com a Sevilla. I pel que fa a la segona federació, també saben que el Poblense continuarà una jornada més com a líder d'aquesta categoria de la segona federació, després de superar aquest migdia per 0-2 al Barbastro.
Gràcies, Toni. Dia molt, molt, molt més tranquil pel que fa al temps. Res comparat amb ahir. Tomàs Solom, bon dia.
Bon dia. Avui encetàvem el mes de febrer amb un diumenge de temps tranquil, després del mestral que ens va afectar ahir. Avui el vent bufa de ponent, o fa més fluix, tot i així encara en qualque cop moderat, i és cert que de matinada encara superaven els 90 km per hora a la serra de Tramuntana. Pel que fa al cel, ambient més bé assolellat, amb permís d'alguns intervals de núvols alts, també alguns núvols mitjans, però al llarg del capvespre pensam que s'ha d'acabar per estirar el cel. I la temperatura avui també puja una mica, ara mateix tenim registres que oscil·len entre els 15 i els 18 graus, principalment al nord de Mallorca, que és on tenim les temperatures més altes. Avui capvespre, com deim, mantindrem aquesta situació de tranquil·litat, no esperant precipitacions, però per la pròxima setmana, la setmana que ve, sí que tornarem a tenir moviment meteorològic. Demà ens creuaran dos fronts. Primer, un front càlid, que deixarà una pujada de les temperatures, però sense pluja, amb interval de núvols. Al capvespre sí que podríem veure qualque ruixat localitzat, començant per les Pitiuses i també a punts del ponent de Mallorca, però es tractaria de fenòmens testimonials. Això sí, el vent sembla que a darrera hora del dia reforçaria en cots moderats forts de llavets i, per tant, una situació marítima també més alterada durant el capvespre, no tant durant el matí.
Gràcies, Tomàs, pel que fa a la informació del trànsit relacionada amb la Challenge de ciclisme. A les 2:30 està previst que comenci a reobrir-se el trànsit al passeig marítim de Palma, on ha acabat la prova. Això sí, únicament en sentit Andratx, perquè en l'altre sentit és on hi ha instal·lada la línia de meta i durarà més temps desmuntar la infraestructura. En qualsevol cas, la normalització completa del trànsit està prevista entorn a les 5:30. Són ara les 2:04. Lluís Menéndez, és el control tècnic. Comencem.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La petita i mitjana empresa de Mallorca demanarà al govern que les mútues puguin donar baixes laborals per malalties comunes. Ni Treball ni Salut poden decidir sobre això perquè és competència estatal, però els empresaris ho veuen com una primera passa en l'objectiu d'aconseguir que les autoritzacions d'incapacitat temporal surtin de l'àmbit exclusiu dels metges de capçalera. Un àmbit que els sanitaris mateixos reconeixen estar sobretensionat i mancat de recursos. Preocupa l'empresariat, per exemple, forners i pastissers, restauradors i comerciants, no només l'increment de les baixes que diuen obeix a la situació de pràctica plena ocupació, sinó també el seu allargament en el temps.
De fet, la PIMEM s'ha reunit aquesta setmana amb el president del Col·legi de Metges per traslladar-li la seva preocupació tant per les baixes fraudulentes com per les que s'allarguen en el temps per falta d'agilitat en el procediment de diagnòstic, recuperació i alta mèdica. Jordi Mora, president de PIMEM, Carles Requesens, president del Col·legi de Metges.
I, per tant, nosaltres el que volem des de la patronal és situacions equilibrades, on no hi hagi un abús per cap de les dues bandes. Ni un treballador que està malalt, que no demana la baixa per la feina, això és una situació que no s'ha de produir, però tampoc situacions com estem veient que després d'un concert o un festival a un comerç o a un restaurant falla el treballador perquè el dia anterior havia anat a festival, no?
Quan hi ha una baixa mèdica prescrita per un facultatiu, és una baixa que està justificada per una causa mèdica. Una altra cosa és la durada que pugui tenir, els motius d'aquestes baixes.
El president del Col·legi de Metges exposa igualment el sobretensionament de l'atenció primària i sanitària on els metges es troben, sovint explica, sobrepassats per l'elevada demanda d'atenció i de nombre de pacients. En qualsevol cas, ha compromès amb la patronal PIMEM a parlar amb els seus col·legues responsables d'atenció primària per saber, sobretot, fins quin punt la burocràcia, la consulta dificulta o alenteix l'atenció i gestió per part dels metges en els casos de sol·licituds d'incapacitat temporal.
I veure si les mesures que estan en marxa avui en dia són lo suficientment eficients per donar aquesta resposta.
Mentrestant, la PIMEM preveu una reunió pròximament en què han de participar les conselleries de Treball i Salut i també representants de mútues i de Col·legi de Metges per abordar la possibilitat o la demanda per part dels empresaris de que siguin les mútues les que puguin prendre més cartes en els assumptes de les baixes al marge de fer-ne seguiment i fer proposta d'altes. Jordi Mora.
Les mútues estan molt a prop de les empreses, molt a prop dels treballadors, i des del nostre punt de vista hauríem de tenir aquesta capacitat i aquesta competència de poder donar les baixes laborals i fer seguiment de les baixes. Seria molt més àgil, tant pel treballador o treballadora, que podria incorporar-se de sempre que fos possible abans del seu lloc de feina, tant també com per les empreses.
I dins tot això que hi diuen els sindicats, i de que no es pot posar reiteradament el focus sobre la picaresca del treballador si tanmateix les baixes laborals o són perquè les dona un metge i que si s'allarguen en el temps és igualment perquè falla el sistema. Enrique Norberto Espera, secretari de Salut Laboral de Comissions Obreres a les Illes Balears.
Las bajas del servicio de salud son médicos. No se puede estar cuestionando permanentemente que las bajas, el exceso de las bajas, tú eres del servicio de salud o a la picaresca del trabajador. Lo que sí es cierto que las bajas se prolongan a veces en el tiempo. Pero eso tampoco es culpa del trabajador. Es un problema del servicio. No hay medios para tratar las enfermedades que se prolongan en el tiempo.
D'acord amb l'Associació de Mútues d'Accidents de Treball, col·laboradores de la Seguretat Social, l'any passat les incapacitats temporals per contingències comunes pujaran a les Illes Balears al 0,73% i el cost directe que se'n va derivar per les empreses va pujar l'1,1%, l'11%.
Això en un context de creixement de prop del 2% de la població protegida pel sistema de cobertura social i una baixada significativa al mateix temps del 14% de la duració mitjana d'aquests processos d'incapacitació. D'altra banda, i això són dades de la PIMEM, del 2023, el cost per a les empreses en aquell any d'aquestes baixes es va situar entre el 5 i el 9% del PIB de les Balears. Això va ser entre 1.700 i 3.300 milions d'euros.
Més en clau laboral, els treballadors de la Fundació per a la Dependència amenacen amb dur a terme noves mobilitzacions si no s'aplica ja la pujada salarial pactada amb el govern el passat mes d'octubre. Per això ha demanat una reunió urgent amb l'executiu autonòmic en el TAMIP.
El CESIF, sindicat majoritari del comitè, recorda que l'increment de sou és un acord signat que va permetre acabar amb la vaga internacional indefinida en el Servei d'Atenció a la Dependència a finals de l'any passat. Segons aquest sindicat, el pagament dels retards de l'any passat, però que s'havien d'abonar al gener d'enguany, tot i que el govern ja va anunciar-los que hauria de menester més temps davant la complicitat burocràtica, no han arribat. Cal recordar que l'increment és d'entre 4.200 i 6.300 euros bruts anuals per treballador.
Increment de sou per poder fer front al sobrecost de viure a les Illes Balears i, precisament, una cinquantena de persones s'han concentrat avui migdia davant la seu del Partit Popular de Mó per protestar contra la derogació de l'escut social i la moratòria de llançaments.
La concentració convocada per la plataforma Menorca per un habitatge digne és una resposta davant la recent votació al Congrés de Junts, Vox i el Partit Popular contra el decret del govern en què es contemplava aquest punt. Tindrà conseqüències sobre la vida de la gent, asseguren, i recorden que la moratòria ha paralitzat prop de 60.000 llançaments de famílies vulnerables a tota Espanya. Jaime Garceso, portaveu de la plataforma Menorca per un habitatge digne.
Se votó digamos, en contra del alza de escudo social, o sea, que siga vigente, lo cual conlleva diferentes normativas o diferentes, acoge diferentes cosas, entre ellas que de algún modo puede haber una, puede haber lo que se dice un límite de viviendas, que se, vivienda atencionada, perdón. Luego también acoge ciertas normativas de la gente jubilada también.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i 11 minuts en clau de successos, detingut a Palma un home com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a una menor. Els abusos haurien durat més de 2 anys, segons la denúncia presentada per la víctima.
La investigació es va iniciar a principis de gener quan la Unitat d'Atenció a la Família i la Dona de la Policia va rebre un comunicat del centre educatiu on estudia la menor, alertant dels fets que ella mateixa havia confessat. El presumpte agressor és un home major d'edat i amic de la família de la víctima, que hauria sotmès sistemàticament a agressions sexuals sota amenaces i coaccions la menor. El comunicat apunta que l'home va descobrir que la jove mantenia una relació amb una altra al·lota i va començar a amenaçar-la amb contar-ho a la família si no mantenia relacions amb ell.
I en estat molt greu, un motorista després de xocar aquesta matinada contra una palmera a la rotonda Joan 23 d'Eivissa.
L'home de 49 anys ha patit un politraumatisme i ha estat traslladat amb ambulància a la policlínica del Roser, on continua ingressat. En l'accident no s'hi ha vist implicar cap altre vehicle.
El nou parador d'Eivissa obre el 10 de març i per aquest mes ja té la meitat dels dies plans. De fet, el mes de març és quan poden trobar les millors ofertes, amb 280 euros per nit. Després, ja per al mes d'agost, la tarifa gairebé es triplica. Ibon Araño.
Fa una setmana que es van obrir les reserves pel nou parador d'Eivissa, que tot i que s'inaugura el 25 de febrer, no obre portes fins al 10 de març. 17 anys ha costat la reforma i construcció d'aquest emblemàtic establiment que molts eivissencs voldrien visitar.
Sí que me gustaría ir, la verdad es que me gustan los paradores.
A mí me encantaría ir a verlo, claro.
A mí sí me gustaría verlo.
Me encantaría conocerlo, pero el precio no me lo podría permitir.
El preu més econòmic per al mes de març és de 280 euros per nit. De fet, la meitat dels dies d'aquest mes ja estan plens. I a l'agost puja fins a 640 euros l'habitació més econòmica amb esmorzar.
Me parece un poquito excesivo.
Comparado con los precios de la isla, pues no sé si bien es caro.
Si es un parador como lo pintan, puede ser que merezca ese dinero.
Para ser Eivissa me parece un precio normal y para ser un parador, siendo Eivissa, creo que es el correcto.
Els residents tenen un 20% de descompte.
Serán 70, 80 euros, ¿no? A lo mejor de descuento, pues está bien.
Yo creo un poquito más de descuento para los trabajadores eivissencos.
Si quieres tener el parador activo y con gente y lleno, pues haz un 50 a los residentes con desayuno incluido.
Por lo menos 40, sí. Un poco más acercándose a la mitad, ¿no? Por ser residentes.
I si voleu esperar uns mesos, el pròxim mes de desembre i gener, l'habitació bàsica baixa fins als 204 euros amb esmorzar.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Canviant de tema, bona notícia pels infants amb paràlisi cerebral i atròfia muscular i les seves mares i pares. El sistema de salut i benestar social públic ha començat a formar fisioterapeutes en l'ús del que s'anomena exoesquelet, l'enginy mecànic que permet millorar el moviment d'aquests nins i rehabilitar la seva marxa.
Concretament, ha informat la Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència. Ja han rebut la formació pertinent dos fisioterapeutes del Servei Públic de Valoració i Atenció Primerenca i 8 més de Medip Esment, a Proscom i altres entitats privades. Si fos necessari, s'afegeix, aquests professionals poden formar altres tècnics. La formació es du a terme amb nins i nines de 3 a 10 anys i està previst que el nombre d'infants heteros cada any sigui d'entre 50 i 70.
Des del setembre, l'Hospital Mateu Orfila i Menorca Borina impulsen un programa d'esport destinat a persones amb obesitat per guiar-los abans i després de l'operació bariàtrica, una intervenció per reduir la mida de l'estómac o l'absorció dels aliments que els donarà una segona vida. Ramiro López.
Jordi Faro fa 2 anys que es va operar. Pesava 142 quilos i ha aconseguit perdre'n 60. Ara, amb 64 anys, explica que ha tornat a néixer.
Jo no podia caminar ni 10 passes, que m'ofegava i tal, i ara camino tot el Port d'Amor sense tindre que aturar.
Sílvia Coll ha conviscut amb l'obesitat des de petita. Una caiguda fortuïta li ha canviat la vida. En 9 mesos ha perdut 40 quilos.
Un dia, per sort o per desgràcia, vaig caure i em vaig deixar un genoll a miques. M'han hagut d'operar de genoll i a partir d'allà m'ha venit tot com a una cadena.
El cas de Julia Rodríguez és diferent. Ella encara no ha passat per la cirurgia bariàtrica i troba en els seus companys el suport que necessita per afrontar l'operació.
El cirujano me dijo, tienes 26 años, Julia, esto hay que cambiarlo. Y todas las preguntas que yo tenía y todas las dudas que yo tenía, ella me las han sabido resolver muy bien. Así tengo yo muchísimas más ganas de operarme.
I com ells, hi ha més testimonis. 8 persones formen aquest grup impulsat per l'Hospital Mateu Orfila i Menorca Borina. Entrenen al poliesportiu de Maó 2 vegades per setmana. Escoltem a Jèssica Gomila, que és coordinadora de Menorca Borina.
Venen a fer un entrenament de força, sobretot, mobilitat i una part cardiovascular. Perquè un poc l'objectiu que cercava amb aquest grup és que tant abans com després faci un canvi d'hàbits.
Les cirurgies bariàtriques es van començar a fer a Menorca el 2019 i ja s'han operat entre 60 i 65 persones. A l'acompanyament psicològic i nutricional ara se li suma l'esportiu. Escoltem a José María García, que és cirurgià bariàtric del Mateu Orfila.
Hemos notado un montón que los pacientes llegan más motivados, más fuertes y soportan mejor una cirugía como la nuestra, que es una cirugía demandante.
3 persones més s'afegiran al grup en les pròximes setmanes perseguint aquest objectiu comú per al qual ells tant han lluitat i continuaran fent-ho.
La plaça d'Espanya de Palma ha estat avui l'epicentre d'una marxa de protesta en defensa dels animals amb el call llebre com a símbol central de la mobilització. La concentració ha denunciat la caça i l'ús d'animals amb aquesta finalitat i ha posat el focus en la situació dels llebrers, amb consignes com aturar l'escanyament dels llebrers i la defensa dels cans com a animals de companyia i no com a eines. La mobilització ha avançat pel centre de la ciutat en un ambient reivindicatiu on més de 500 de participants han reclamat més protecció animal i al final, com deien, de les pràctiques que consideren cruels. Els convocants han insistit que els llebrers són una de les races més afectades per l'abandonament i el maltractament un cop acaba la temporada de caça. Enrique Jimeno és el portaveu de Sate Animal.
Bueno, los galgos en principio se les cría, se les selecciona a los que cazan bien, a los que tienen más habilidad para cazar, y a los que no saben cazar bien o no lo hacen adecuadamente, normalmente se les mata, se les eutanasia. En el mejor de los casos se hace en un veterinario, pero en la mayoría de casos están documentados que o se les ahorca o se les tira a un pozo, bueno, sufren diferentes tipos de violencia que todas son horrendas. Son perros que no son respetados, tanto los galgos como otros perros de caza, y que todos acaban sufriendo violencia y acaban muertos como el resto de animales que mueren en la caza.
Segons dades d'entitats animalistes, a l'estat espanyol s'abandonen cada any prop de 50.000 cans de caça, especialment llebrers i podencs. Recorden, a més, que els animals utilitzats per a la caça queden exclosos de la llei de benestar animal, un fet que asseguren, afavoreix la impunitat davant el maltractament.
Informatiu migdia.
Fora de les illes, agricultors i ramaders gallecs mantenen de manera indefinida el tall de l'autovia A52 al seu pas per Chinzo de Limia, a la província d'Ourense.
L'acció forma part de les mobilitzacions del sector primari per protestar contra l'acord comercial de la Unió Europea amb els països integrants del Mercosur. Tot i dur ja un mes de mobilitzacions, els manifestants asseguren trobar-se amb els ànims als tant com el primer dia. També denuncien que els responsables polítics europeus volen treure endavant el tractat abans inclús del pronunciament de la justícia europea.
I a València, una nova manifestació que ha recorregut una de les zones més afectades per la Dana, Benetú, Serra Alfafari i Sedaví, ha demanat que l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, entregui l'acta de diputat.
No ha cambiado prácticamente nada, hemos cambiado de peón, pero seguimos teniendo exactamente lo mismo, las mismas políticas.
En internacional, la pròxima reunió a tres bandes amb la mediació dels Estats Units entre Ucraïna i Rússia a Abu Dhabi, als Emirats Àrabs, serà dimecres i dijous, i no avui, com s'havia dit inicialment, segons ha informat el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. En un missatge a la xarxa social X, Zelensky ha deixat dit que Ucraïna està preparada per una discussió profitosa amb la voluntat d'assegurar que el resultat apropi a un final real i digne de la guerra.
I de l'altra banda, el vicepresident del Consell de Seguretat de la Federació Russa i expresident Dmitri Medvedev ha dit que la victòria militar és molt important per Rússia, no només pel simple fet de guanyar, sinó per prevenir, diu, futurs conflictes, i que els objectius de l'operació establerts per Putin al començament de la guerra es mantenen en línies generals cap a aquest fi.
Zelensky, per cert, ha dit també que només al gener Rússia ha llançat contra Ucraïna més de 6.000 atacs amb drons, prop de 5.500 amb bombes aèries i 158 amb míssils.
I que virtualment tots tenien com a objectiu el sector energètic, les vies de ferrocarril i altres infraestructures necessàries pel dia a dia de la població, dit Zelensky, que insisteix als aliats nord-americans i europeus que per aquest motiu necessiten un moment potent per protegir-se.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
L'actor, còmic i humorista Fernando Esteso ha mort amb 80 anys després d'haver estat ingressat durant uns dies a l'Hospital La Fe de València.
L'actor, nascut el 1945 a Saragossa, va ser una de les figures més reconegudes de l'espectacle durant la dècada dels 70 a Espanya, protagonista de títols tan emblemàtics com Los Vingueros, Yo hice a Rocky III, Virilidad a la Española, El Currante o El Hijo del Cura. Va aparèixer a la pantalla per darrera vegada l'any 2023 i ho va fer a la pel·lícula Loli Tormenta, dirigida pel mallorquí Agustí Villaronga, que va morir just dos mesos abans de l'estrena d'aquesta pel·lícula. I aquí Esteso va dedicar unes paraules a la gala dels Premis Goya d'aquell any.
I d'Agustí Villaronga, que també ha fallecido. I los dos sin despedirse, sin decir adiós siquiera. Bueno, pues que escriban, sigan escribiendo buenos papeles para cuando nos toque verlos, que será más pronto que tarde, poder hacer algún personaje maravilloso.
Així arribam a les 2:23, tot d'una, l'actualitat esportiva, Antoni Tenerife.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva aquí a IB3 Ràdio. En la tornada, a una convocatòria de Manu Morlanes, Toni Lato i Antonio Reyo, aquest darrer en precaució. i la baixa per lesió de mans comuna. El Real Mallorca afronta demà a les 9 a Somos el repte de sortir de la zona de descens i de pas posa en problemes classificatoris a un Sevilla que també està en una situació complicada. A Rasot ha parlat a la una a la ciutat esportiva Son Bibiloni, on el primer equip ha fet la darrera sessió preparatòria prèvia al partit de demà. I ha dit el següent en referència al que li espera pel partit de dilluns.
Cuando estás en la segunda vuelta ya es como que es una cuenta atrás y empiezas a quitar rojas ya al calendario, digamos, y necesitamos ganar. Tenemos la experiencia de hace 15 días donde el equipo ganó en casa y conectamos creo que con la afición, y mañana tenemos que hacer lo mismo para ser más fuertes y dar ese paso en la clasificación que nos vendría muy bien.
Del rival valora el seu potencial como visitante.
Bueno, creo que es un equipo muy, muy reconocible, ¿no? Con una propuesta muy clara de ir a por las cosas. Es un equipo muy, muy valiente, que tiene una forma de defender también muy clara de perseguir mucho, y luego yo creo que sí, ha tenido una mala racha, también ha tenido jugadores en la Copa África, pero cuando ha recuperado sobre todo a Acor ahora en las últimas jornadas arriba, pues es un equipo más, más potente, y creo que durante toda la temporada ha estado más cómodo fuera de casa que en casa, porque al final puede ganar duelos, puede correr, y es un rival muy, muy peligroso, ¿no?
També se li ha demanat pel mercat de fitxatges que, recordem, acaba demà.
Y mañana a las 11 y pico me enteraré de cómo ha terminado el mercado y podré tener una valoración sobre el mercado. Confío en la dirección deportiva, como he confiado desde el minuto uno, y creo que es momento de unión y no es momento de separar, ¿no? Yo creo que necesitamos la ayuda de todos, y en ese aspecto, pues a full con el partido de mañana, confianza en mis jugadores, confianza en el público que nos va a ayudar como hace 15 días, y a partir de ahí, pues bueno, mañana a la noche o la siguiente rueda de prensa me podréis preguntar què me parece el mercat.
Sense deixar el mercat de fitxatges, Arrasate també té opinió en referència a les declaracions fetes pel seu golejador Vedan Muriqi a Ibetar Radio.
Yo sé cómo fue todo. Entonces, claro, es verdad que si coges solo una frase, pues hay mucha gente que se suma a eso y se hace la bola grande, ¿no? Yo creo que tenemos que cuidar a Muriqi primero, que lleva 14 goles y es nuestro jugador, referencia, o llámalo como quieras. Y luego pues nosotros nos tenemos que dedicar un poco a lo nuestro. Lo mío es entrenar, los jugadores a entrenar y a competir, la dirección deportiva a intentar mejorar la plantilla a partir de ahí. No tengo nada que decir.
Les paraules de Jacob Arrasat, al Sevilla arriba amb 3 punts més que el Mallorca per un duel d'equips necessitat, sense cap dubte, de puntuar. Pel que fa a la primera divisió, des de les dues es juga el Real Madrid-Rayo Vallecano. Marcador, minut 22 de partit, Real Madrid 1, amb el gol de Vinicius al minut 15 de partit, Rayo Vallecano de Madrid 0. A les 4 i 4 es juga el Betis-València. A les 6 i mitja, Getafe-Celta. I a les 9, el derbi basc entre l'Atlètic Club de Bilbao i el Real Societat. Recordin que demà a les 9 del vespre, en directe a Prima 3 Ràdio, dues hores abans, mos posant ja amb el decisiu Real Mallorca Sevilla. La primera federació, l'Eu d'Eivissa, rep a les 4 el filial de l'Atlètic de Madrid. Els matalassers són segons en 39 punts, 13 més que un Eivissa que amb 26 està més a prop de les places de descens que de la zona de play-off. A segona federació, 21a jornada, club tercer amb els següents marcadors. Barbastos 0, Poblense 2 amb el doblet de Joan Proens. Porreres 1, Societat Esportiva Eivissa 1, Espanyol B2, Andratx 1 i Castelló B2, Atlètic Balears 1. A la tercera federació, 20a jornada, del grup 11, jugat aquest migdia, Portmany 2, Felanit 0. Recordi que a les 4 i mitja jugarà el Mallorca B, Inter Eivissa. En bàsquet, a primera federació, Palmer Bàsquet Mallorca arranca la segona volta a les 5 i mitja. Som Mos contra el Caja Rural Zamora en una alta final per l'equip de Juan Díaz. El que sentim.
Enfrentamos un equipo como Zamora que lo conocemos bien de la primera vuelta. Sabemos lo que son capaces de hacer, de cuáles son sus ideas, de lo bien entrenados que están por Saulo, ¿no? que es un grandísimo entrenador. Y bueno, nosotros tenemos que salir a hacer un partido serio, como siempre digo, ¿no? Durante 40 minutos.
I el tenis, després de quasi 4 hores de partit, Carlos Alcaraz suma el seu currículum esportiu l'obert d'Austràlia després de superar la final a Novak Djokovic en 4-7. D'aquesta forma, es converteix en el tenista més jove en conquerir els 4 grans slams. Sentim Alcaraz en declaracions Eurosport.
No he venido aquí para decirle a nadie que soy capaz, sino simplemente he venido aquí con mucha ilusión, con muchas ganas de demostrarme a mí mismo que soy capaz de solventar los problemas, de estar fuerte mentalmente, de venir con la ilusión de haber hecho un buen trabajo y eso es con lo que me debería quedar.
I tancam el ciclisme, ja que ha acabat la Challenge amb el trofeu Marratxí Passen Marítim de Palma en l'arribada a l'esprint, on s'ha imposat la seva llei el ciclista belga del Bora, Arne Mari, seguit de l'alemany Hatzmelter, completat el podi l'italià Alessandro Magagnotti. Segons perquè siguin les 2:30, tornem a les 4 a l'Eivissa, l'Eivissa, Atlètic de Madrid B.